Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 23 del mes de juny, el programa Pensa amb el Cap, el darrer de la temporada, un programa que fem, com sempre, amb la col·laboració del Cap de Balaguer, del Centre d'Atenció Primària, de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer, i que avui volem dedicar a parlar d'una bústia de recollida de situacions que ha posat en marxa precisament el CAP, el Centre d'Atenció Primària. Ara que ja estem immersos en l'anomenada nova normalitat, el CAP ha posat en marxa una bústia, en aquest cas perquè entitats, associacions, comunitats de veïns, comerços i també particulars puguin explicar situacions de vida que han experimentat durant el confinament i propostes de millora. De seguida en parlem amb la Neus Arola, que recordem és infermera i referent de comunitària del CAP de Balaguer, que també ens donarà avui en aquest programa, ara que ja hem entrat al solstici d'estiu, 4 consells bàsics per prevenir les onades de calor, sobretot consells per a la gent més vulnerable. Parlarem d'aquestes dues qüestions, entre altres. Aquests, però, són els temes principals que volem tractar en el darrer programa del Pensa amb el Cap de la temporada. Com dèiem, amb la Neus Arola, infermera i referent de comunitària del Cap de Balaguer, que ens acompanya a l'altre costat del telèfon. Molt bon dia, Neus, i gràcies un cop més per participar en el programa.
Molt bon dia.
Neus, dèiem que tenim dos temes principals, després doncs, també n'abordarem algun altre, però pel que fa al primer que comentàvem, aquesta bústia de recollida de situacions, en aquests moments gaudim ja de l'anomenada nova normalitat, però sense oblidar el que hem viscut i desitjant que no repeteixi el confinament, des del CAP doncs, heu posat en marxa aquesta bústia, que jo deia breument qui la pot utilitzar, però m'agradaria doncs, que ens ho expliquessis tu, a qui va adreçar d'aquesta bústia i una mica quin és el seu principal objectiu. Parlàvem de que la gent, doncs, que la societat en general pugui fer aportacions d'allò que han viscut i propostes de millora, però explica'ns una mica tu més detallat, Neus.
En principi aquesta bústia surt de la reflexió, no?, de que durant el confinament i durant tot aquest que ens ha vingut a tots com una mica sense esperar-la, no?, i sense estar preparats realment. I ens hem anat preparant en el dia a dia, no?, per portar-lo el millor possible, tant les famílies des de casa en el confinament, amb els nens, amb les situacions, amb els padrins, a tot arreu, no?, al CAP com a sanitaris, hem hagut d'aprendre dia a dia davant de la situació viscuda i ens hem hagut de reinventar, no? Això ho ha hagut de fer, jo crec, que tota la població, no només els sanitaris, sinó tota la població s'ha hagut de reinventar i aprendre a viure confinats i nosaltres aprendre a atendre, no?, d'aquesta manera tan diferent, no?, ho han fet telefònicament, bueno, ho han fet el millor possible, no? I partint des de que tothom ho ha fet el millor possible, això ho tinc claríssim. Llavors, la reflexió, ara que la cosa està una mica més calmada, hem dit, bueno, però hi ha moltes coses que en el dia a dia segurament ens hem perdut, no? A les que no han pogut atendre situacions en què per molt bé que ho hagin fet tots des del confinament i al revés, pues segur que se'ns han quedat coses. Segur que hi ha població que ha perdut benestar, que ha estat més sola, que és més vulnerable del que abans era. I, clar, fins que no tornem a establir la normalitat, doncs tot això no tindrem com si diguéssim, la claretat de la situació real de tota la nostra població, no? En aquest moment parlo de Balaguer, no? Però ho podríem extendre a tota la població que atén el CAP de Balaguer, eh? Llavors, una mica és dir, bueno, com ho podem fer? Sabeu que ja estàvem amb el diagnòstic comunitari, que ja tenim engegada la taula territorial, però que tot això va quedar parat per la situació aquesta que ens va vindre tots de nou. Teníem preparades fer diverses reunions amb col·lectius que es van tindre que parar. Llavors vam dir, bueno, seria una manera de reengegar-ho, però des de com que la situació ha canviat completament, doncs voldríem recollir en primera mà de les persones, no?, a tothom. Tothom que vulgui, tant professionals com botiguers, com qualsevol persona de la població, perquè al fi i al cap tots som població i tots som comunitat, tots hem viscut la situació des del nostre punt, no?, en el que estàvem vivint, no? Cadascú tenia una situació de vida diferent. Llavors, hem de pensar que el que hem d'aportar són coses que hi puguem trobar una proposta, no? Perquè hi haurà coses que probablement no es podran resoldre, però com a mínim se podran reflectir, no?
La idea és a dir, donar visibilitat a situacions que hagin pogut passar desapercebudes.
Això mateix. El més important és allò que ha quedat invisible, que encara no ho han vist, doncs fem-ho visible, no? Com ho podem fer visible? Doncs tu, de manera anònima, o amb noms i cognoms, perquè aquesta bústia en principi només l'obrirem des del CAP, qui recolleixi, vull dir, en principi entenem que és una bústia que no toquetejarà a tothom, no? És una bústia que només s'obrirà per professionals i llegirem, intentarem reflectir, farem un resum i tot això es treballarà a nivell comunitari, ¿vale? Tant a nivell de grup, sí? Del grup comunitari que estem treballant per la comunitat, no? Llavors, si podeu posar noms, no, podeu fer-ho de forma anònima. Si no voleu desplaçar-vos al CAP, ho podeu fer per correu, que hem ficat un correu. Es convida a participar tothom, no? Amb el Consell Comarcal, també estem des de les entitats, des de qualsevol associació, des de comunitat de veïns, tothom pot imitar una o replicar la mateixa bústia, ni que no hi hagi colors, ni que no hi hagi res, és igual, bústia situacions de vida i bústia propostes, no? Perquè quan la situació ve explicada per mi, jo normalment hi veig la proposta, no? Qui viu la situació té una solució, encara que no sigui per ell, no? I és una mica d'això.
És a dir, entenc que poden fer les mateixes persones expressar el que han viscut i alhora fer una proposta per poder haver solucionat allò en algun determinat moment, no? Entenc?
Aquesta és la idea. Normalment la persona té la solució d'allò que... Perquè potser jo volia una trucada, m'imagino, no? O no, o hi ha una altra mena de solució. Llavors, si la mateixa persona que proposa la situació proposa la proposta, doncs és com a molt més fàcil després mirar a veure com ho podem fer a nivell, no? A nivell de xarxa, a nivell de treball, com ens podem organitzar, no? Perquè totes aquestes situacions que la població expressi, si calgués, no es tornen a repetir.
Pots posar algun exemple d'algun tipus de situació? Per exemple, si alguna persona ha tingut por a la Covid o està sol, són situacions que es poden expressar, eh?
Sí, evidentment. Si tu has estat en confinament i el confinament l'has portat bé i l'únic que has tingut por i t'hagués agradat que, jo què sé, doncs que un psicòleg t'hagués trucat o un educador o la treballadora social, com han fet, perquè realment hem tingut molta gent que ha estat trucant. Però, clar, aquí truquen a les persones que tenen identificades, que poden tenir aquesta situació. Però aquesta situació ha sigut una situació totalment inesperada i que persones que no han necessitat aquesta ajuda fins ara, ara potser se'ls ha creat aquesta necessitat. Què m'explico?
Sí, sí, i tant. De fet,
ja tenim identificades les persones vulnerables, les persones que, més o menys, sempre ens falta gent a identificar, no? Però les persones que necessiten, que viuen soles, normalment això ja és un treball que es fa des de treball social, des del CAP, des del Consell Comarcal. Vull dir, a nivell de xarxa ja tenim moltes persones identificades amb mancances en les que realment són les que hem d'actuar molt més, no? Però, clar, aquesta situació és una situació que no havia passat fins ara. I probablement se'ns hagi duplicat aquest sector que hagués necessitat, no? Llavors, una mica la bústia és ajudeu-nos, no?, a identificar i a tot allò que pugui ser per créixer, sí? Per créixer tots junts, no? I per a evitar pues, aquelles situacions que si tenim identificades. Per això dic, pot ser anònim o no, perquè, clar, si tu poses una situació molt generalitzada, bueno, jo intentaré que... Jo no, perquè no és una feina que faré jo, sinó és una feina que farem tots, sí? Tots els professionals que estem al darrere del CAP i de la xarxa social, d'entitats i d'associacions, perquè això és una cosa que es portarà a terme i es treballarà, suposadament ho farem amb la taula territorial, que ja la tenim muntada, sí? I llavors intentarem que buscar actuacions en conforme de lo que ens trobarem, que haurem recollit de la comunitat. Però, clar, si és una situació molt específica d'una persona molt determinada, doncs si ens hi ha un nom o un telèfon o un contacte, doncs amb aquesta persona també podrem contactar personalment.
Neus, situacions viscudes o situacions presents també pot ser? Perquè pot ser que encara hi hagi gent a dia d'avui. De fet, n'hi ha que potser encara tenen por de sortir al carrer o encara se senten soles, no? Sentim a parlar molt darrerament, no?, dels efectes post-Covid a gent que doncs, ha patit la malaltia, malauradament, o gent que no l'han patit però que han tingut algun familiar o conegut doncs, que sí que l'ha patit, no?
Sí, parlem en passat perquè parlem del confinament, perquè ara ja gaudim de la nova realitat, però no vol dir que aquesta situació estigui resolta, evidentment. Podem parlar de present.
Sí. Per tant, també es pot parlar de present, en aquest sentit.
Sí, 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 sí.
Ens pots donar facilitar el correu de la bústia al qual doncs, les persones que desitgin fer aportacions puguin adreçar-se, Neus?
Sí, mira, el correu és bàsicament per la gent que no es vulgui desplaçar al CAP o al lloc on trobi la bústia o tingui... O sigui, és clar, si tens la facilitat de tindre internet, doncs és un supercorreu, no? Que és comunitaria.balaguer@gmail.com. És fàcil de recordar perquè, bueno, comunitària de comunitat.balaguer i @gmail.com, com tots els correus de Google, no? I després és la bústia, doncs, per a aquelles persones que no tenen internet, per a aquelles persones, sí, és molt més accessible, com si diguéssim.
Fa molt pocs dies, Neus, que l'heu posat en marxa, em penso.
Avui és el primer dia.
Avui és el primer dia. Pensava que feia un parell o tres de dies. Per tant, bueno, avui
sí,
és el primer dia.
Però cap de setmana, l'àrea on la van posar era el cap de setmana i no estava tancat. L'han posat a l'entrada del CAP.
Sí, i durant,
no,
quan,
no s'hi podia accedir.
Durant
fins
quants
avui,
dies?
Fins ahir.
Molt bé. Durant quants dies preveieu tenir-la en marxa, Neus?
Pues no sé, probablement la deixem un mes o dos, depèn de l'èxit i depèn de que juliol i agost hi serà tranquil·lament. Pel setembre ja suposo que tancarem per a que la gent tingui temps, no? Juliol i agost i depèn de si ja valorarem, no?
Després el que deies, no? Caldrà valorar i mirar a veure doncs, allò amb el qual doncs, podeu incidir, no?
Clar, també ens haurem de... Jo crec que al setembre ho haurem de treure per poder-nos preparar, saps? Perquè si ho recollim molt tard, tampoc no estarem a temps, a, no? Si a l'octubre entrem en, no sé, tinguéssim una possible situació de rebrot o, bueno, com ja bàsicament sempre ens preparem per la grip, pues, ens hauríem d'avançar també per a tindre preparades ja les actuacions. O sigui que suposo que al setembre cal parlar-ne encara amb el grup, ¿vale? Amb el grup de la taula territorial i tot, però ara aquí fent una hipòtesi suposo que seria cap al setembre recollir i fer el treball de xarxa.
Molt bé, és una iniciativa aquesta del CAP de Balaguer, ho dèiem abans, del Centre d'Atenció Primària, però que acabareu duent a terme amb la col·laboració, el que deies, no? De les entitats i d'aquesta taula territorial, no?
Sí, tot i que la iniciativa surti del CAP, perquè, bueno, jo he pensat el CAP, però al final el treball comunitari és una cosa de tothom. Pensa que no és un... Jo sempre penso que no és una cosa que t'otorgues, sinó que és al revés. Vull dir, el treball en xarxa sempre és de tots. I sempre és de tots, ni que la idea surti d'un o surti de l'altre. Vull dir, al final és important tot el procés, no? I penso que tots els implicats són importants i bueno, aquesta és la consciència que hauríem de tindre sempre quan parlem de comunitària, no? Tots són molt importants, des de l'usuari, des del qualsevol perfil professional, qualsevol entitat, o sigui, és que si no, no seria comunitària, saps? El que passa que, clar, algú ha de, no? Ha de encapçalar o ha de fer un primer pas, no? Però que és només un primer pas.
Molt bé, doncs hem volgut parlar d'aquesta bústia que, ho deia abans, la Neus pretén donar doncs, visibilitat a situacions que hagin pogut passar desapercebudes durant el confinament per poder planificar doncs, a partir del setembre, apuntava la Neus, doncs, des de la comunitat, actuacions precisament per la comunitat, per la població en general. Parlem ara de l'estiu, de les onades de calor que cada any doncs, es preveuen i sobretot dels consells que podem donar mentre ja el solstici d'estiu, Neus, i bé, volíem acabar també la temporada recordant, si més no, els quatre consells bàsics per evitar onades de calor, sobretot a les persones més vulnerables, que m'imagino doncs, són els més petits i també la gent més gran, no?
Mira, sobretot normalment amb els nens petits estem més alerta, però a vegades també ens en descuidem, eh? Però la gent gran és una mica la que a vegades pues, no té set. S'han de recordar d'ingerir líquids, evitar menjars calents, vale? fer vestir-se amb roba lleugera, evitar peces tancades, roba de cotó, no fer exercicis vigorosos amb hores de calor, no exposar-se al sol. Sabem que les hores de més sol són de 12 a 4, vale? Hem d'utilitzar cremes hidratants, capells, parasols, vale? per evitar el sol directe. No? Pues hem de refrigerar les estances, no? Posar les cortines, els tendals a la finestra abans de que surti el sol, no? D'on està més assolellat, si en tenim. A la nit obrir les finestres per afavorir que corri l'aire, mantenir les fosques les habitacions... Bueno, tot això normalment la gent ja ho fa, eh? Però bueno, sempre és important recordar-ho. En les persones que tenen factors de risc, pues problemes de circulació o problemes pulmonars, hipertensió, aquestes persones hem de tenir més en compte, ¿vale? O les persones que prenen molts medicaments o tenen un sobrepès, ¿vale? Pues han d'estar més alerta, ¿vale? Perquè a aquestes persones els afecta molt més la calor, no? I els casos d'hipertèrmia, que és que han estat amb calor, pues, normalment pateixen molt més que els normals, no? Si hem estat exposats a molta calor, pues a vegades hi ha signes, no? Que és l'esgotament, rampes a les cames, o tindre mal de cap, no? O vòmits, mareig. A vegades és un malestar o el cos com a que fan mal els pulsos, no? Les miàlgies. O fins i tot podem arribar a tindre febre, sí? Si hem estat exposats al sol, no? Llavors, bueno, en aquesta... sortir de l'exposició al sol, no? O avisar els serveis mèdics, no? Draps humits i freds a les zones on tenim més calor, no? Si en el cas dels padrins o dels nens, pues canviar els bolquers sovint, si en fem anar. En el llit, pues que els llençols estiguin secs, no? Sobretot l'hidratar-nos. Si la persona està llitada, això ja ho sabem, però li hem de canviar la postura, vale? Hem d'estar més a sobre d'aquella persona, afavorint la ventilació, no? Perquè, clar, aquella persona no es mourà. Hem d'estar una mica més alerta. I pels que ens veiem, tothom, hidratar-nos, la crema solar quan anem, sobretot posar-nos-la sobre pell seca, si suem molt o ens banyem, ens haurem de retornar a posar crema, com a mínim d'un factor 20, vale? Els barrets i tot això, pues, bueno, evitar la calor i tot això i refrescar l'ambient és el més important.
Molt bé, Neus, la gent gran, el col·lectiu de gent gran també és el col·lectiu de més risc pel que fa a la Covid-19. En aquest sentit, m'imagino que també des del CAP fer un incís en recordar o si més no, doncs, apuntar que aquestes mesures per a la nova realitat en la qual ja estem immersos, aquesta nova normalitat, s'han de mantenir de forma estricta, no? Les mesures de seguretat i de protecció establertes per les autoritats sanitàries, no? Sabem que ara potser amb la calor portar la mascareta doncs pot ser una mica dificultós o bé, pot molestar una mica, sobretot també a la gent gran, però sí o sí s'ha de portar si no es pot mantenir una distància de seguretat, no, Neus?
Sí, ens hem d'acostumar amb aquesta nova normalitat, no? I el més important de tot és respectar la distància de seguretat entre aquelles persones que no conviuen de forma... Vamos, aquelles persones que ens podem trobar pel carrer o que ens podem reunir i normalment no estan amb nosaltres. Hem d'intentar respectar el metro i mig, de distància de seguretat. La mascareta, evidentment, l'hem de portar-la sempre... És important acostumar-nos a portar-la, la mascareta quirúrgica, en el cas de... podem portar una de tela, si és que ens molesta molt, però hauríem de portar alguna mascareta, ¿vale? Però és molt important la mascareta, que és la que evitarà que, no? Si al parlar i tot això, pues, si no tenim la distància. Sobretot una altra cosa també és el no compartir estris ni beguda de menjar, que normalment això ja és una cosa que fem, no? Per higiene, però moltes vegades ens n'oblidem. Quan estem fent les tapes o estem fent d'allò, tothom va picar al mateix plat, no? O ara que ve Sant Joan, no? Pues tothom està ja, bueno, pues sent més curosos amb aquestes coses, el de no compartir res. I el més important de tot és el rentat de mans. Aigua i sabó, rentar-nos les mans tantes vegades com calgui. És molt important. És bàsicament la mesura més eficaç. Rentat de mans, la distància i la mascareta.
Molt bé, les tres mesures, com diu la Neus Arola, més importants per evitar la propagació del Covid-19, que no hem d'oblidar, Neus, que encara doncs, està entre nosaltres, aquest virus. Neus, anem acabant ja el programa i ho volem fer també preguntant-te doncs, si hi ha alguna novetat respecte als horaris del CAP de Balaguer, a l'atenció que continueu fent en aquests moments. Ara em sembla, no sé si és ahir o avui, doncs, que també em sembla que ja entra en marxa el nou horari d'estiu, que, si no tinc mal entès, és l'habitual de cada estiu. Explica'ns una mica tema horaris i com continueu fent l'atenció a dia d'avui, immersos ja, com dèiem abans, en aquesta nova normalitat.
Bueno, l'horari d'estiu va començar el dia 22 i acabarà el dia 10 de setembre. En principi, els metges, no?, els de capçalera, els metges de tots, els que tots teniu, pues només visitaran al matí i ja sabeu que a partir de les 3 de la tarda tenim l'horari d'atenció continuada i per urgències i coses que no poden esperar per al dia següent i s'han de visitar. Però en principi no podem fer servei de cita prèvia, encara no el tenim instaurat un altre cop fins que no pugui ser. Llavors és el mateix que estem fent fins ara. Si ens passa alguna cosa hem de trucar i se'ns posarà una telefònica i ens trucaran per preguntar-nos què em passa, si convé, cal fer una visita perquè no es pot resoldre per telèfon, el professional que us està atenent, sigui el metge o sigui l'infermera, us dirà en quin moment heu de venir, us donarà hora, o us dirà directament, doncs vine a urgències ara mateix. Saps? És la manera més important de procedir segons el que ens passa per cribar i fer l'atenció que toqui i ningú quedi minvat d'atenció, sinó tot el contrari, que s'hagi d'atendre totes les coses, que ningú quedi sense atenció perquè no hi hagi un servei de cita prèvia.
Ja sigui telefònica o presencial, si així ho creu convenient el professional, eh?
Sí, estem fent moltes presencials, sí. El que passa és que s'estan organitzant, Vull dir, estem fent molta atenció presencial ja en aquests moments, però no la pots demanar tu per cita prèvia, és l'única diferència. Abans podíem demanar per cita prèvia, no? Demanar i tenir una hora donada per demà, passat demà, doncs ara no la pots demanar tu per internet com fèiem abans. És l'única diferència que hi ha. Encara no la podem demanar. Encara hem de continuar trucant i explicar què ens passa.
I en funció del que ens passi, doncs, el
metge o metgessa... O se t'atendrà en una hora, o se t'atendrà en dues hores, o organitzant, perquè clar, nosaltres estem atenent i ens organitzant una mica l'atenció del dia que tenim, et direm que vinguis segons el que et passi, sí senyor. Si ho podem resoldre per telèfon, doncs no hauràs d'accedir al centre. Però hi ha moltes coses que s'han de visitar i s'han de veure i hem de valorar.
Molt bé, Neus. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més. Si no, doncs ho deixem aquí, posem el punt i final. Al darrer, pensa en el cap de la temporada. Esperem poder tornar a reprendre aquest espai la temporada que ve ja de cara al mes de setembre o octubre. Gràcies, Neus. Molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per atansar-nos a la població i segurament que tornarem al setembre amb nous programes, evidentment, o a octubre. Ja en parlarem.
Perfecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a tu, Neus. Bon estiu, que vagi bé.
Adéu.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.